Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. El govern de la Generalitat ha canviat el llaç groc per un altre de blanc amb una franja vermella a la façana del Palau de la Generalitat. El president Quim Torra ha optat per col·locar una nova pancarta damunt l'anterior amb el mateix lema però amb el canvi de color del llaç. Un canvi que s'ha produït durant la darrera hora després que el síndic de Greuges instés ahir al govern a retirar els llaços grocs i estelades dels edificis públics. Paral·lelament, aquest matí, en una nova sessió del judici del procés que se celebra al Tribunal Suprem, continuen declarant agents de la Guàrdia Civil. Un d'ells, encarregat de buscar indicis de malversació, ha dit que un mail de Lluís Salvador buscava diners a la Xina.
Y era un correo electrónico que hablaba de que pidieron financiación a China. 11.000, pedían 11.000 millones de euros de financiación a China. Aparte de eso, salió un documento que necesitaban los 4.500 millones de ese programa informático. Y contabilizaban también 6.000 millones de ingresos de los ayuntamientos y 1.300 millones de ingresos de impuestos propios. Con todo ese dinero era el que ellos necesitaban para soportar desde que la declaración de independencia hasta que ya tuviesen una estructura administrativa propia.
Aquest agent ha dit que l'Agència Tributària Catalana encara no estava preparada per actuar. No recorda si hi havia documentació relacionada en crear nova policia ni tampoc sobre un nou hipotètic sistema judicial. El sindicat de llogaters alerta de la presència de l'empresa Desocupa a Sant Cugat del Vallès. L'entitat demana al consistori i als cossos de seguretat accions urgents per frenar l'activitat de l'empresa a la ciutat. Ana González, Cugat.cat, bon dia.
Bon dia. Segons el sindicat de llogaters, aquesta setmana s'hauria produït a Sant Cugat la primera actuació registrada concretament a Valldoreix. Alerten de pràctiques mafioses i remarquen que utilitzen amenaces i fins i tot agressions per desallotjar habitatges. Ho ha explicat el portaveu del sindicat, Marco Simarro.
Apel·len o interpel·len a tant a l'entitat municipal de Torn o a la policia per amedrentar a la persona que està aquí, i això l'Ajuntament, evidentment, o el govern de Torn ho hauria de saber. Per tant, és identificar aquestes persones, posar-se en contacte segurament amb la policia i a partir d'aquí, doncs, el que consideri la policia fer amb aquestes persones.
Davant aquest primer cas a Valldoreix, el sindicat demana que siguin treballadors d'aquesta empresa, que es miri quina mena d'actuacions han fet i es prenguin mesures per aturar aquestes pràctiques.
Gràcies, Anna. I en cultura i gastronomia, Roses presenta la quarta ruta de les tapes, un esdeveniment gastronòmic que durant 10 dies vol promoure la cuina que es fa a la vila de Roses. Aquest any hi participen un total de 83 restaurants. Mercè Mainer, Ràdio Vilafant, bon dia.
Bon dia. La gastronomia rosinca és l'eix central de la ruta de tapes que aquest any començarà el proper 29 de març i s'allargarà fins al 7 d'abril. Una ruta de tapes que amb 4 edicions ja ha aconseguit engrescar un gran nombre de restauradors del municipi que cada any participen a la ruta amb una proposta de tapa diferent. Així ho destaca el regidor de promoció econòmica de Roses, Fèlix Llorenç.
Sí, el primer any no arribàvem, em sembla que eren 25, el següent 50 i pocs, l'any passat érem 71 i aquest any ja són 83 restaurants que participen a la ruta de les tapes. Per tant, nosaltres, bueno, cada cop hi ha més restaurants que volen aprofitar la ruta de les tapes per promocionar-se ells i el seu restaurant.
Una ruta de tapes que la darrera edició va aconseguir repartir 140.000 tapes en els 10 dies que dura la ruta. Un esdeveniment gastronòmic molt esperat per la gent de Roses, però que també atrau a un gran nombre de persones de la comarca que aprofiten aquests dies de ruta per visitar la vila.
Gràcies, Mercè Mainer, doncs des de Ràdio Vilafant per aquesta crònica amb la qual posarem punt i final aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzarem properament. Gràcies per la seva atenció.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Cugat.cat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Els dijous, a dos quarts de nou del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a dos quarts de nou del vespre. Segon passi els dissabtes a les 4 de la tarda.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent era un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts, són les 11 i 7 minuts. Avui és dijous, dia 21 d'aquest mes de març, i la primera aigüera que fem amb aquesta estació meteorològica que acabem de començar. Ahir al vespre fèiem el canvi de l'hivern a la primavera. S'ha notat en quant a temperatures, en quant a temps, després ho sabrem, com ens expliqui en Sergi Corral. Però de moment això, deixem enrere l'hivern, però no sé si meteorològicament, perquè encara allò, hi ha aquella sensació de fresqueta. Però bé, suposo que ja el temps de primavera, m'imagino que ha d'arribar, si no malament iríem, tot i que sempre n'hem parlat i sempre insistim en això, que avui dia les estacions s'haurien de fer una revisió, perquè a vegades unes s'allarguen més, altres s'escurcen, bé, en fi, no és com més o menys ens ho havien explicat, ens ho havien dit temps enrere. Avui dia canvia un xic molt la situació. Però bé, hem entrat ja en aquesta nova estació i amb el temps doncs ens dirà què passa. Molt bé, doncs continuem aquí, comencem, més ben dit, aquí el Més Calent a l'Aigüera, amb tota una sèrie de continguts, però el primer que farem és saber com està la situació de les previsions del temps, més ben dit, no? La situació ja irem després, les previsions del temps. Tenim un problema amb l'estació de la closa, de la clota, que de moment està aquí en blanc, no sé si tenen algun tipus de problemes, però de moment no podrem oferir la temperatura d'aquesta estació meteorològica, aquesta estació que la té el Club Nàutic L'Escala. Sí que podem anar a l'estació meteorològica de la Closa del Llop, la d'en Benjamí Gallegos, també ha sigut molt atent l'estació de referència, i tenim una temperatura actual de 14 graus, amb una humitat del 54%. I conegut el temps, sobretot els valors, ara irem de seguida a la previsió que ens porta també, com no, en Sergi Corral des del seu blog. Per continuar amb el resum de premsa, els titulars dels principals diaris catalans, el Diari de Girona, el Punt, l'Ara, la Vanguardia i el Periòdico. Sants i aniversaris tampoc hi faltaran, com no. També irem a les notícies de les que es donaven als informatius ara fa un any i la que es donaven ara en fa cinc. També el referent del dia, dita o frase, i com cada dijous viatjarem per la geografia catalana, de moment la gironina, i avui toca Besalú. Què passa a Besalú? Ja els explico d'aquí una estona. El que passa, no sé què passa a Besalú, però sí que els puc dir quina és una de les dites que té aquesta població. Avui la Montse Hidalgo ens proposa també fer un pla vital amb una entrevista a Alberto Simone, autor del llibre La felicitat en la mesita de noche. Déu-n'hi-do, sembla que en principi promet aquesta entrevista a Alberto Simone que li farà la Montse Hidalgo dintre el pla vital. I com cada dijous, aquest cop d'ull que fem sempre a el futur, amb la secció L'Horitzó, quin és el futur més proper, cap on van els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià, i avui sabrem cap on va o què passarà amb les start-ups. Com parlem de start-ups, ens referim a aquests negocis digitals. Tot això amb l'Anna Ruiz. I aquest és el plan, aquest és el menú, aquest és la proposta per aquesta primera hora del mes calent a l'Aigüera. Si em volen acompanyar, molt benvinguts. I ho farem, com sempre, com és habitual, amb el temps, a la previsió del blog d'en Sergi Corral. I en Sergi Corral ens porta poques novetats a la vista, cel del tot serè i a migdia cada cop més, amb més bonança. Està bé. El cel ens diu, per avui dijous, cel serà de principi fins a final del dia. De fet, si el mirem per les finestres que tenim aquí, al tercer pis de Can Maset, doncs és el que veiem. Un cel, doncs tot serem una mar arrissada. Amb un panorama totalment assolellat. Continuarà la bona visibilitat amb un ambient més temperat al migdia. En quant al vent, han començat el dia amb un gregal de matinada i matí que ha anat baixant, o més ben dit, baixarà de força ara a migdia, força 2-4. De 3-4 passarà a 2-4. I també a la tarda, al vespre, calmarà i quedarà variable. I la mar, maró de matinada, baixant a marejol, ha anat baixant a marejol al matí, que també continuarà a la tarda, amb un tràgol de gregal d'un metre d'alçada. Això per avui. Ja anem a demà divendres. Començarem un cap de setmana amb un cel serè tot el dia. Un altre jorn sense ni un núvol. Es mantindrà la bona visibilitat i amb un ambient plenament primaveral. És això, que diu que arriba la primavera i també arribarà el temps de primavera, tot i que no avui, però el que ens explica en Sergi serà demà. Prenem un cap de setmana primaveral. En quant al vent, mestral molt fluix de matinada, en gregal de força 2-3 al centre del dia i a la nit tornarà a calmar. La mar arrissada de matinada amb marejol al centre del dia. Continuen aquests 14 graus a la temperatura d'aigua del mar. De moment portem ja dies amb aquesta temperatura. Deixem ja el que és el temps, deixem aquesta previsió que ens portava en Sergi Corral amb aquest temps de primavera, aquesta primavera trompetera, aquell tema que escoltàvem ahir, que ens portava la Cristina a la seva esbotzada musical, i ara ens anem a una altra esbotzada, que és la que ens porten, com sempre, els diaris, el resum de premsa. Anem cap al nostre quiosc i allà hi tenim tota una sèrie de diaris que destaquem el titular de portada i també la fotografia. Això és el resum de premsa. I aquest resum de premsa sempre el comencem amb els de proximitat. El diari de Girona, que destaca en el seu titular, Puigdemont posa el seu amic Matamala de cap de llista al Senat per Girona. Alonso Cuevilla, Sergi Miquel, Marina Geli, David Coromina, Fanny Carabellido i, previsiblement, Ramon Cotorello són els candidats del PDeCAT al Congrés. És cert que la Marina Geli ara feia temps que no en sabien res, però ara veiem doncs, que torna a sortir el seu nom com a candidata de PDeCAT, com diu el titular, el PDeCAT al Congrés. Pel que fa a la fotografia de portada, doncs hi veiem l'Ajuntament de Figueres, el balcó de l'Ajuntament de Figueres, amb el titular que diu Figueres retira la pancarta. Bé, això és el que ens explica el diari de Girona. Anem al diari El Punt. I el que diu el diari El Punt és retirada temporal. L'informe del síndic recomana treure en període electoral els llaços i les estelades dels edificis del govern. El president Quim Torra accepta retirar els símbols, però estudia una fórmula per substituir-los. De fet, aquesta fórmula ha estat el que ens explicaven avui a l'informatiu en el butlletí informatiu, abans que comencessin el programa, doncs explicava quina era la mesura que hi havia en el balcó del Palau de la Generalitat a Barcelona. I diu que Figueres trasllada en la pancarta a un edifici privat veí al Port del Selva, presenta un recurs i Platja d'Aro la treu. I la fotografia és dedicada als Premis de Cultura, una fotografia de fan tots els guardonats, que és el que veiem aquí a la fotografia de portada, amb el nom de Cabré, Rius Callada, Penya, Boigues i els Ateneus entre els premiats. Aquests són els diaris gironins. Anem als de Barcelona, començant per El Periódico. Torro obeeix l'Estat i fa treure els llaços grocs. El govern va ocultar durant 5 dies l'informe del síndic que avala el veto a la Junta, de la Junta Electoral. Puigdemont col·loca a la llista del Senat l'empresari que el patrocina a Waterloo. I atenció a la fotografia de portada amb... Bé, es veu aquí a la zona alta de Barcelona, la zona del Carmel, aquella plaçada que té un bon mirador. Des d'aquí es veu, es divisa tota la ciutat de Barcelona i diu Botellón turístic al Carmel. Desenes de turistes i llauners circulen a les tardes per la part alta del Carmel. I això és el que veiem doncs, aquí. Tota una sèrie de gent observant Barcelona, quasi és allò que dius tens els peus a Barcelona, des d'aquesta placeta que hi ha aquí a la part alta del barri del Carmel de Barcelona. Bé, això és el que diu El Periódico. Del Periódico anem a La Vanguardia. I a La Vanguardia, el seu principal titular, la llista d'espera per a pisos socials es dispara a Catalunya. Més de 125.000 famílies esperen el seu torn al registre d'habitatge protegit. Només un de cada quatre sol·licitants és un immigrant extracomunitari. Fotografia de portada i veiem el president Torra en el seu escó al Parlament. A darrere hi ha els escons amb els llaços grocs i diu estira i arronsa amb els llaços. Torra va haver de respondre ahir en el ple a preguntes de l'oposició sobre els llaços. I per acabar, el diari Ara també fa referència en els llaços. Torra retira el llaç groc. acata la prohibició tal i com li recomana el síndic de greuges, però busca un símbol alternatiu. La Junta Electoral Central es reuneix avui per estudiar possibles sancions al president. I a fotografia de portada, doncs veiem persones, la fotografia està tirada des de baix, que estan traient llaços grocs de les tanques perimetrals que hi ha a l'entrada del Palau de la Generalitat. També els diaris es fan ressò del pas endavant que va fer el Barça femení després de guanyar 3-0 i encarrilar l'accés a les semifinals de la Champions femenina. L'esport femení, quan el futbol va agafant cada vegada més ressò, va tenir doncs, la culpa, entre cometes, el partit que es va jugar el passat cap de setmana al Wanda Metropolitano, que quasi es va emplenar l'estadi. L'aforament estava limitat, però es va emplenar el limitat que estava, 67.000 espectadors, i mica en mica doncs, el futbol femení va agafant protagonisme dintre els esports femenins. Podríem dir que si parlem d'esport femení, potser el que té més protagonisme és el tennis en quant a esport femení, i en mica el futbol va agafant terreny. Esperem doncs, que el futbol femení algun dia, estic parlant de molts i molts anys, es pugui anar equiparant en mica, allò d'anar agafant terreny, i quasi s'iguali a l'esport masculí. Ho veurem, no ho sé. Però és una de les il·lusions de la gent, un servidor que ens hem dedicat a l'esport, en aquest cas meu al bàsquet, que també el bàsquet pot ser sempre ha estat un xic, l'apartat femení ha estat un xic més amunt que el futbol, però en mica l'esport femení, ja sigui bàsquet, ja sigui a futbol, ja sigui handball, en mica dels... ha d'anar agafant protagonisme i arribant al lloc que els hi toca. Bé, deixem ja aquest resum de premsa i maridem aquestes dues seccions musicalment i, com sempre, ho fem amb ritme de rumba cada dijous. La cançó és una d'aquestes que ens porten aquests ritmes tan alegres com és la rumba. I anem amb aquestes noves composicions i amb aquesta que es titula Amanecí Bailando, que porta en Sergio Contreras amb la col·laboració de Manuel Delgado, i que si tot va com ha d'anar l'escoltarem així de bé.
Ahora que te vas, voy a decirte todo lo que siento. Ya sabes que yo no miento. Ya me dijeron mis amigos que cuidara mi espalda contigo. Ahora que no estás, voy a decirte todo lo que siento. Ya sabes que yo no miento. Y es que tu adiós me está matando más de lo que demuestro. Quiero amanecer.
Me está costando mucho más de lo normal. Como olvida tu cara de maldad. Nuestros cuerpos en el mar se fundían con un beso como lava de volcán. Tengo los ojos llenos de ganas de verte. Tengo la boca llena de besos inertes. Verte en lo que quiero, abrazarte hasta por dentro y que se pare el mundo entero.
Ayer amanecí bailando.
Personas fueron ellas para ser amadas y las cosas fueron ellas para ser usadas. Tú lo haces al revés y aún preguntas si te amé. Hoy voy a salir, hoy voy a beber y beber me está matando. Y yo te lo digo, baby, buscando ando en la. la calle lo que añoro de ti. Me está creando esto una demencia senil. Dime tú cómo es tan fácil, cómo me olvido de ti, cómo me olvido de las cosas que me decías, las cosas que prometías o las que me hacías. Tú misma fabricaste con el día a día esta mentira, castillos de sueños que como cenicienta se iría.
El més calent a l'Aigüera.
Amanecí bailant, el tema que acabem d'escoltar amb Manuel Degado, aquesta barreja de rumba amb, podien dir, rap. Un rap rumba, més o menys, per aquí anava la història. Bé, 11:26, anem a l'apartat Sants, aniversaris, notícies i refranys. Bé, doncs anem a saber qui hem de felicitar avui. Avui ja dia 21, Sant Filemó i Santa Fabiola. Felicitats. També felicitats als que avui celebren el seu aniversari. Felicitats, desitjant que passeu un molt bon dia. I heu de saber que avui també és l'aniversari del gran dels Mecano, en José María Cano, que en fa 60. També d'un altre cantant, el mallorquí Llorenç Santa Maria, que en fa 73. I avui va de cantants, perquè la Mary Chapin Carpenter en fa 61, aquesta noia que ha aconseguit 5 Grammys com a millor cantant, com a millor veu de country. 5 Grammys seguits, que ja ho diu tot. Bé, això en quant a aniversaris i en quant a notícies. Què passava ara fa un any? La notícia era que mig centenar de dones participen a la tercera edició de la Jornada de Dones al Mar que organitza el Club Nàutic L'Escala per a fomentar la participació femenina en els esports nàutics. I en fa 5, la notícia era que el pròxim 18 d'abril s'estrena als Estats Units la comèdia romàntica Menú Degustació, gravada majoritàriament a l'Escala, una oportunitat per promocionar el municipi més enllà d'Europa. Aquestes eren les dues notícies d'ara fa un any, d'ara en fa 5, i ens anem al refrany dita o frase del dia. Com cada dijous viatgem i anem fins a Besalú, i diu la dita: a Besalú prometen molt i no donen res a ningú. Bé, això és el que donava de si aquest apartat de Sants, aniversaris, notícies i refranys, i és el moment del Pla Vital, aquesta secció que ens porta la Montse Hidalgo. I avui, amb una entrevista a Alberto Simón, autor del llibre La felicitat en la mesita de noche. Aquest psicòleg i director de cinema italià ha estat tota una revelació al seu país amb els petits secrets per viure millor i ser feliços. A veure si ens encomana alguna cosa. De moment, escoltem el que parla amb ell la Montse Hidalgo en el Pla Vital.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Què vol dir ser feliç?
ser feliç és incompatible amb els petits o amb els grans obstacles de la vida? Avui volem conèixer tot un seguit de petits secrets recollits en un llibre, La felicitat en la mesita de noche. Alberto Simoné, benvingut.
Ecosí.
Agraïm també Elena Rodríguez. Què tal? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Ella ens ajudarà a traduir Alberto Simoné, que és italià.
Sí.
Vostè és director de cinema, de sèries de televisió també, és psicòleg i coach, és correcte?
Sí, correcte.
Vostè també és l'autor d'un llibre que a Itàlia deu estar sobre totes les tauletes de nit pel nombre d'exemplars que ha venut i que ara tenim en castellà publicat al nostre país. Està satisfet d'aquest llibre, d'aquest petit llibre?
Molto, molto onorato e soprattutto molto felice che le persone possano avere un beneficio da questa lettura, anche gli spagnoli.
Vostè és un home feliç?
Sì. Bisogna capire cosa pensiamo quando diciamo felicità. È una condizione per me che deve comprendere anche i momenti di non felicità. Se riesce a fare questo, sì, sono una persona felice.
La felicitat, quan parlem de felicitat, hem de tenir molt clar de què estem parlant. I una de les coses a tenir en compte és que la felicitat també implica moments de no felicitat.
Què és la síndrome de Huckleberry?
In italiano la sindrome di Bracobaldo, che era un vecchio cartone animato della nostra infanzia, e questo cartone cominciava con una canzoncina che diceva «Tutti insieme vogliamo vedere il Bracobaldo Show», e voleva dire che si doveva guardare tutti insieme. Allora mia moglie, che era da bambina una fanatica di questo cartone, non poteva essere felice se non lo guardava con tutti i suoi fratelli, cugini, e quindi correva per tutta la casa per chiamarli, perché era cominciato questo cartone. E allora io l'ho chiamata sindrome di Bracobaldo per dire quella necessità di condividere che tutti noi abbiamo, soprattutto i momenti felici. Quindi è una sindrome che ci porta a condividere.
Hi havia uns dibuixos fa uns anys que es deien Huckleberry, tot i que a Itàlia tenien un altre nom perquè el personatge es deia Bracobaldo, però aquí a Espanya es van conèixer com a Huckleberry. I ella ha donat aquest nom, aquesta mena de síndrome, que bàsicament vol dir que la felicitat s'ha de compartir. Ella explica al llibre que la seva dona, que es diu Roberta, quan era petita, era una gran fanàtica d'aquests dibuixos animats. I quan estaven a punt de començar, el que feia sempre era anar a buscar els seus germans, anar a buscar els seus cosins, a tota la família, per poder veure tots plegats aquests dibuixos. Per ella la felicitat era això, era veure aquests dibuixos, però envoltada de més gent, amb més persones. I per tant, doncs, aquest síndrome el que està dient és que tenim una necessitat de compartir els moments de felicitat.
Si no compartim aquests moments de felicitat, estaríem parlant d'una felicitat restringida, una felicitat de segona categoria?
Más pobre, eh? Una felicità più povera. Io penso che ci sono, nel libro lo scrivo, ci sono tre condizioni principali per essere felici.
Al llibre explico que hi ha tres condicions principals per poder ser feliç.
La prima condizione è soddisfare il nostro senso di appartenenza. La seconda condizione è condividere.
La primera condició seria satisfer el nostre sentiment de pertànyer a alguna cosa o a algun lloc. La segona condició és compartir.
La terza condizione è il servizio, essere utili alla nostra comunità.
La tercera condició és el servei, ser útils per la nostra comunitat.
Llavors, és més fàcil ser feliç quan les coses ens van bé?
Certamente sí, ma l'arte della felicità è un'arte, l'arte della felicità è come attraversare le cose che non vanno bene, con quale attitudine.
La felicitat és un art en si, i el que cal fer és saber com travessar totes aquestes coses quan no van bé, com passar-les.
Soprattutto perché quando le cose non vanno bene ci sono degli insegnamenti per noi.
Sobretot perquè quan les coses no van bé hi ha una sèrie d'ensenyances que podem extreure d'aquestes experiències.
E possiamo trarre molto vantaggio anche dalle cose negative.
I per tant podem treure molts avantatges, coses positives també, de les coses que en realitat són negatives.
Aleshores, felicitat i benestar són la mateixa cosa? Són sinònims?
Non sono sinonimi, ma la felicità crea una condizione di benessere. crea molte condizioni, non solo di benessere, anche di gioia. La gioia è uno stato d'animo che non ha direttamente un rapporto con la felicità, perché è una condizione naturale.
La felicitat i el benestar no són sinònims, però també hem de tenir en compte, per exemple, l'alegria.
Que è una condizione naturale.
L'alegria és una condició natural.
E si può raggiungere attraverso la felicità.
I podem assolir l'alegria a través de la felicitat.
Quan les coses no van bé, quan no hi ha aquest benestar, quins recursos, quines eines hem d'utilitzar per sortir d'aquell atzucat, d'aquell problema?
Cambiare il programma, perché nella nostra mente c'è sempre un programma fatto di pensieri, di cose di cui siamo convinti, che crediamo, e di idee, opinioni.
Hem de canviar el nostre programa, la nostra forma de pensar. Nosaltres tenim una sèrie de pensaments i d'opinions que estan constantment dins la nostra ment, i això és el que hem de canviar.
Sí. Si può cambiare il programma, il sistema operativo.
I com hem de fer per canviare la pellicola della vita?
Ci sono tante possibilità. La prima possibilità è conoscere se stessi.
La primera opció per canviare questa pellicola della nostra vita è conoscere un mateix.
Noi conosciamo tante cose della vita, ma non conosciamo noi stessi.
Nosaltres sabem moltes coses de la vida, però no ens coneixem a nosaltres mateixos.
E se non conosciamo noi stessi, non possiamo cambiare il programma.
I si no ens coneixem a nosaltres mateixos, és impossible canviar el programa.
La queixa és la vàlvula d'escapament de les persones que no són felices?
Lamentarsi è una cosa che non serve a niente.
Queixar-se no serveix de res.
Ma fa una cosa molto negativa su di noi.
I de fet, queixar-se té un efecte molt negatiu en nosaltres.
Perché ci mette nella posizione della vittima.
Perquè ens posa en el lloc, en el paper de la víctima.
Se tu non ti lamenti e passi all'azione,
si no et queixes i passes a l'acció,
non sei più una víctima,
ja no ets una víctima, deixes de ser una víctima,
sei un protagonista,
i passes a ser el protagonista.
I tot això que sembla fàcil sobre el paper, ja tenim el guió damunt la taula, com a éssers humans no acabem de sortir-nos, perquè la gent no acaba de completar aquesta felicitat. Per què?
Quando dico conosci te stesso, dico anche conosci come funziona la tua mente.
Quan dic que ens hem de conèixer nosaltres mateixos, també em refereixo a que hem de conèixer el funcionament de la nostra ment.
Una cosa que la nostra mente fa è che tende costantemente al negativo.
Una de les coses que fa la nostra ment és que té tendència sempre als aspectes negatius.
È un meccanismo naturale perché la mente ha il compito di proteggerci.
És un mecanisme natural perquè la ment té l'obligació, l'objectiu de protegir-nos.
E quindi conoscere tutte le cose negative.
I per tant, conèixer totes les coses negatives.
È necessario perché quelle cose non succedano a noi.
És necessari perquè aquelles coses negatives no ens passin a nosaltres.
Però questo deve essere un meccanismo controllato.
Però aquest ha de ser un mecanisme que estigui controlat.
E quando la mente esagera?
I quan la ment exagera?
Bisogna riportarla sulla strada giusta.
L'hem de tornar a portar al camí, a la via correcta.
Tot això és fàcil?
Tutto questo richiede un allenamento, un training, come qualunque cosa che tu vuoi raggiungere nella vita.
Tot això requereix un entrenament com qualsevol objectiu que ens posem a la nostra vida.
Se tu vuoi perdere peso,
si vols perdre pes,
non fai la dieta per un solo giorno.
No faràs dieta només durant un dia.
Se vuoi avere un fisico più atletico,
si vols tenir un cos més atlètic,
non vai a fare ginnastica solo per una settimana.
No fas esport només durant una setmana.
La felicità non fa eccezione.
I la felicitat no és una excepció.
È una pratica.
És una pràctica.
Si può praticare, si può imparare.
Que es pot practicar i es pot aprendre.
E dopo un po' di tempo.
I al cap d'un temps.
Riconosci i meccanismi negativi che ti fanno essere infelice.
Reconeixes els mecanismes negatius que et fan ser infeliç.
E li trasformi a tuo vantaggio.
I els transformes de forma que suposin un avantatge per tu.
Hi ha dreceres? Podem, per exemple, comprar la felicitat?
Assolutamente no. Tutte le cose più belle che danno un senso alla nostra vita.
Les coses més boniques que donen sentit a la nostra vida.
Non si possono toccare.
No es poden tocar.
E non si possono comprare.
I no es poden comprar.
Per dirlo semplicemente, sono cose immateriali.
Per dir-ho d'una forma senzilla, són coses immaterials.
Il denaro è materiale.
Els diners són materials.
E compra cose materiali.
I compra coses materials.
La felicitat en la mesita de noche. Alberto Simone, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a voi.
Gràcies a vosaltres.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, aquesta era l'entrevista que feia Montse Hidalgo, Alberto Simone, autor d'aquest llibre, La felicitat en la mesita de noche. Bé, i continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera, després d'escoltar com la proposta de la Montse Hidalgo, anem a la proposta musical i aquesta vegada... Avui, com que tenim tres personatges a l'apartat d'aniversaris que estan relacionats amb el món de la música, escoltarem dos cançons d'aquests protagonistes, començant per el primer que m'hem anomenat, José María Cano, que juntament amb Ana Torroja i el seu germà Nacho Cano varen formar aquell grup que va marcar tota una època amb cançons que els hem cantat i els hem ballat pilons de vegades i els ho continuem cantant i ballant perquè són d'aquelles que no passen mai de moda. Bé, anem amb un dels últims treballs que van fer Mecano després que es tornessin a juntar durant una temporada i per regravar, diguem, per fer algunes actuacions en directe van alguns dels seus grans èxits els van tornar a enregistrar. Com aquest que ens parla d'aire.
Como yo
Aire de Mecano. Escoltàvem aquesta cançó per un dels protagonistes de l'apartat d'aniversaris, de José María Cano. Bé, i ara sí que anem a fer aquesta clocada de l'ull cap al futur amb la secció L'Horitzó, que ens porta l'Anna Ruiz, i avui ens parla de les startups. Què passarà? A veure, en sabrem més amb el que ens expliqui l'Anna Ruiz i el seu...
L'Horitzó, amb Anna Ruiz. L'Horitzó, què passarà amb...
les empreses tecnològiques, les start-up. Nicola Picasso és fundador i director executiu d'una start-up, una empresa tecnològica amb seu al districte barceloní del 22@. Hem volgut conèixer el seu projecte per després fer una reflexió global d'aquest model d'empresa tecnològica i creativa.
Bueno, Som Sinapsis és un... nosaltres diem sempre que ens dediquem al desenvolupament de negocis a internet. En realitat nosaltres som una agència de màrqueting digital i desenvolupament d'aplicacions i tal. Tot i que darrere de Som Sinapsis potser hi ha un concepte una mica més ampli, no? Hem volgut anar una mica més enllà. Llavors, en un moment donat, vam decidir, no sé ben bé per què, suposo perquè vam detectar unes necessitats que no veiem resoltes, emprendre, no? Començar a posar fil a l'agulla i començar aquest recorregut, ell i jo, de la mà, en el que el nostre objectiu realment era oferir alguna cosa que vèiem que no s'estava oferint, no? Nosaltres el que busquem és una persona amb la que, o una empresa amb la que col·laborar i ajudar i aportar, i amb el que formem equip al voltant d'un projecte. I aquí, i per això Sinapsis, no? Nosaltres, després de mesos i mesos a buscar un nom i de més, jo em vaig il·luminar i vaig dir Sinapsis. Perquè al final nosaltres som aquesta connexió nerviosa que mitjançant la qual aconseguim el coneixement, el conjunt, no?
Però quins drets diferencien les start-up de les empreses convencionals? Nicola Picasso, fundador de Somo Sinapsis, apunta dues característiques.
Ha de canviar. Nosaltres pensem que ha de canviar, tot i que encara no ha canviat. És a dir, hi ha moltes empreses encara que, és a dir, agències de màrqueting digital, per exemple, però que continuen amb un model que per nosaltres és molt respectable, però per nosaltres és un model antiquat i que no funciona. Per això vam decidir. Perquè moltes vegades els interessos de la mateixa companyia són més, per exemple, són més importants que els interessos del client final. Per exemple, casos, persones que... Escolta, jo porto tota la vida, d'aquesta me'n recordo, no? Venent, dedicant-me al món del petit electrodomèstic, tinc molta experiència, tinc els proveïdors, sé com funciona i tal, i vull muntar un e-commerce, i ho tinc tot pensat, i he estat a Barcelona activa, m'ho han explicat, com funciona el negoci, etc. I explicar-nos-ho tot i dir-li al final que ho deixés córrer, que no hi havia lloc per ell, perquè la competència era un caníbal i no podia, i li vam mostrar una primera reunió dades explicant-li que era una bogeria i que realment el cost se'l menjaria i que aquells estalvis que ell tenia per fer aquesta, per dur a terme aquest projecte, els cremaries. Si mucho... Clar, és un xasco, no? En aquell moment, per aquella persona, diu, ostres, clar, m'ho he deixat una mica així, però nosaltres preferim fer això que no fer el que fa l'empresa convencional, que és molt respectable. Jo entenc que és dir, vale, perfecte, pues podem muntar un e-commerce que val entre 6 i 12.000 euros i després una campanya de màrqueting. Pensar en el que és una possible venda i efectuem-la, no? Nosaltres aquest tipus de ventes, per exemple, preferim no fer-la si no les fem.
O sigui, està parlant d'ètica empresarial i
exacte,
de responsabilitat corporativa.
Exacte.
Són trets de les start-ups més que de les empreses convencionals?
Suposo que sí. No t'ho sé dir segur. Per nosaltres segur que sí. Per nosaltres l'ètica empresarial és molt important. És molt important, i seré molt sincer i molt franc, és molt important i per nosaltres és una, quasi és una eina de venda i de màrqueting, perquè és algo que ens defineix...
Perquè us tornarà a trucar.
I, correcte, i a nosaltres ens diferencia, i realment actualment potser el 60% dels projectes que tenim en marxa, i que són projectes de llarg termini, han vingut de recomanacions d'altres clients. Jo porto molt de temps dedicant-me a això i sé que és un percentatge altíssim, perquè normalment les recomanacions arriben, però amb moltes menys. Nosaltres ens recomanen molt i la gent ve molt, molt tranquil·la i molt, molt segura de voler treballar amb nosaltres, no?
El segon tret, un model intern d'organització més democràtic.
Hem de ser una empresa àgil. Aquesta és la conclusió i és el que teníem clar des d'un principi. Nosaltres no teníem intenció en un principi, al principi ja fa 2 anys i mig, quan vam començar, que fa relativament poc, de ser tan grans com som ara, i som molt petits, però ja som 14 persones. Llavors nosaltres tenim idea de sempre rondar entre 8 i 10. Però, bueno, hem anat escalant segons hem anat necessitant ampliar aquesta plantilla i de forma molt...
Molt esglaonada.
Molt esglaonada i molt cauta, diguem, no? Definint també una política, això, cap als nostres col·laboradors i empleats, el més democràtica possible. Tenen variables que van en relació a com està funcionant a nivell de números l'empresa, el percentatge de benefici que treu l'empresa cada trimestre, ells tenen uns variables concrets... Bueno, ens estem reinventant, no nosaltres, sinó el sector, no? Ens estem reinventant i estem mirant a veure com encaixem i on encaixem. Després hi ha altre tipus d'empreses que realment ja funcionen des de fa dècades i dècades, no? I que realment jo crec que bueno, pues ja tenen el seu model definit i a més. Nosaltres, el que passa moltíssim, i això jo sempre ho dic, és que nosaltres encara ens estem... el nostre sector encara s'està definint, o sigui, hi ha moltes coses que encara no estan massa clares. Jo quan parlo, jo què sé, amb algú de màrqueting convencional que porta... Jo porto uns 11, farà 12 anys, però potser parlo amb gent més gran que jo, que potser porta 20, 22 anys al món del màrqueting, i em diuen, ah, clar, és que jo porto 20 i pico anys, però clar, tingues en compte que el 2002, si no m'equivoco, el 2002-2003 arribava Google a Espanya i començava a fer... És a dir, que fa 4 dies, realment és no fa res.
El més calent a l'Aigüera.
Suposo, també imagino, que alguna cosa ens haurà quedat més clara del que passarà amb les Startups, segons ens explicava Anna Ruiz i el seu convidat. Bé, 5 minuts per arribar al punt de les 12 i ho farem amb un altre, o més ben dit, escoltarem música d'un dels altres de l'apartat de Sants i Aniversaris, en Lorenzo Llorenç Santamaria. Però escoltarem la seva versió catalana. Moltes vegades ja hem escoltat les famoses cançons que van donar a conèixer, però Llorenç Santamaria l'any 2012 va enregistrar un treball en cançons en català, alguna en anglès, el seu català mallorquí. Aquesta que va fer amb un altre dels prohoms de la cançó de les Illes, com és Tomeu Penya. El títol, Dos Bergants.
Els bergants són el cor, no se'ls en poden d'anar. Tenim nascut covat d'anar al món. Els bergants com el cor, no se'ls en poden d'anar. Si vols fer ser rebeta, vols tornar a aixecar. Si vols fer ser rebeta, vols tornar a aixecar. Els contes al revés, canviar història un cop més.
Tenim els bergants, ara som dolents, i que no val res si no te'n dobles.
Però els homes d'un, com han xupat els nens, deixeu de tractar-nos, va venir per aquí. Que si jo ja he fet, mentre amb més gràcia em deixo més. Però baixes car, no es baixes prou, jo de fer la mà, no vull ser bo.
Que tu me, com ho vols, això? Quan ho desapareix, que ve de Texas, Houston.
Nashville.
A ritme de country hem escoltat aquest tema Dos Bergans com Naltros, el gènere musical preferit de Tomeu Penya. Bé, arribem ja al punt de les 12 i és aquell moment que comencem la segona hora del Més Calent a l'Aigüera.